Benny. Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana us hem preparat un programa eminentment de terror. I ja en van dos, després de passar-nos la setmana passada per Hill House. Avui unim dues produccions terrorífiques, As, Nosotros, de Jordan Peele, i Sant Martí, d'en David Ruiz i l'Albert València. Quan parlem de grans mites del cinema de terror que van crear les seves obres de referència a finals dels 70 i principis dels 80, sempre recordem que les van fer amb una sabata i una espardenya. Parlem de Wes Craven, Tobe Hooper, John Carpenter o Sam Raimi, però des del punt de vista anglosaxó, una sabata i una espardenya seria un Ferrari a les nostres contrades. En David i l'Albert han fet Sant Martí amb mitja sandàlia del xino. Sí, no. Per això ens agradaria molt veure què serien capaços de fer amb un pressupost més alt. Amb ells parlarem de la seva pel·lícula d'horror, Sant Martí, però també ens quedarà temps per fer ressenyes com Mula i alguna pel·lícula més i obrir un paraigua a l'espai de còmics, si cal. Primer et dono la benvinguda a Albert València. Què tal, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Igualment, és un dels codirectors de Sant Martí. D'aquí una estona tindrem l'altre codirector, en David Ruiz, que ja és conegut també pels oients del Ningú no és Perfecte. I també tenim a la Marta Sánchez i l'Aran Bonmatí avui, que també ens acompanyen. Què tal, com esteu?
Molt bé.
Bé, bé.
Amb molt de material de còmics, si tenim temps, si no, un altre dia.
Jo no porto còmics, jo he preparat una cosa.
Sí?
Sorpresa.
Ai,
per en David i per l'Albert.
No, bueno.
Ui, jo tremolaria, de vosaltres.
No tant.
Molt bé.
No és una revenja, la veritat. Pels malsons que he tingut.
Ah, vale.
No.
Molt bé, ara parlarem de tot això. Abans d'anar a Sant Martí, farem una aturada per les sales cinematogràfiques a veure què hi trobem aquesta setmana al cinema. Presentant i dirigint el Ningú no és Perfecte, em teniu a mi mateix, a l'Ignasi Rabat, i recordar-vos ràpidament que ens podeu trobar a internet a la nostra web, ningunoesperfecte.cat, a les xarxes socials, estem a facebook.com/ningunoesperfecte, a Twitter som @ningunoes, i els nostres canals habituals de podcast, que estem a iTunes, a iVoox, simplement es busqueu com a Ningú no és Perfecte. I ara sí, anem al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Bienvenido, bebé Dumbo. Todos somos familia, aunque sea pequeña.
Es algo excepcional. Eres prodigioso. Eres misterioso. Eres mágico. ¡Wow! Ven conmigo. Volaremos juntos sobre las alas de ese elefante.
I això és Dumbo, adaptació en imatge real del clàssic animat de Disney del 1941, que al mateix temps es basava en un llibre infantil escrit per Helen Everson i Harold Pearl i il·lustrat per Helen Durney. Tim Burton és l'encarregat de dirigir-la. Entre el repartiment trobem un conjunt d'actors i actrius que ja han treballat diverses vegades amb Burton, com Emma Green, Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton i Alan Arkin. La pel·lícula ens narra la història de Dumbo, un petit elefant nascut en el circ de Max Medici. Les seves orelles enormes el converteixen en la riota de tothom, excepte de dos nens, Joe i Millie, fills de Hal Farrier, una ex-estrella de circ que acaba de tornar de la guerra i que ha d'afrontar els canvis de la seva vida mentre cuida a Dumbo. La vida de Dumbo canviarà quan descobreixi que, gràcies a les seves grans orelles, és capaç de volar. En aquest moment, l'emprenedor B.A. Van de Ver i l'acròbata Colette Marchand intentaran convertir-lo en una estrella. Barton no és aliè a les adaptacions animades de Disney en imatge real. Ell ha estat el director de les dues pel·lícules d'Alicia en el País de les Meravelles. Aquest és el primer dels tres clàssics animats que veurem adaptats en imatge real aquest any. A Dumbo el seguiran Aladdin a final de maig i el Rei León a mitjans de juliol. Dumbo s'ha rodat a Anglaterra en els mítics estudis Pinewood i en diverses localitzacions de Cardington.
My name is Lily Coulson, and I'm 18 years old. These are my three best friends, Em, Bex, and Sarah. And this is the story of how my town, Salem, lost its mind. But let's start at the beginning.
Dude, the principal got hacked.
I'll give him like 5 days before he commits suicide.
I això és Nación Salvaje. Sam Levinson, fill del realitzador Barry Levinson, dirigeix una de les pel·lícules més polèmiques d'aquesta temporada. Estrenada a Sitges, aquesta setmana ens arriba aquesta crítica sobre el potencial per a la humiliació d'internet i de les xarxes socials barjat amb elements de comèdia negra. Nación Salvaje és una pel·lícula d'autora dels deixebles de Quentin Tarantino sorgits durant els 90. Levinson confessa inspirar-se en el Sukeban sobre les delinqüents femenines japoneses que es van popularitzar en el manga. Ambientada en la ciutat de Salem, les protagonistes són Lily i les seves amigues que es troben en l'últim any d'institut. Com totes les persones de la seva generació, viuen enganxades a les xarxes socials. Un dia, algú hackeja els telèfons de persones destacades de la comunitat, com l'alcalde i el director de l'institut, i es dedica a escampar i fer públics els seus secrets més íntims. Arribarem en un punt que seran exposats els secrets de tothom, i Lily serà estigmatitzada en ser considerada la responsable de hackejar les dades. Un esclat de violència la convertirà en objectiu d'una violenta massa enfurismada. Que l'acció transcorri a Salem no és casualitat, és intencionat per part de Levinson, que ha volgut establir un paral·lelisme entre els judicis a les bruixes del segle XVII i la pel·lícula, amb una ciutat que ha perdut el nord i busca culpar a gent innocent, sent Salem un símbol d'Amèrica. Nación Salvaje bascula entre el puritanisme, el llibertinatge sexual, la paranoia i un tram final que ens recorda a La Purga. Entre els intèrprets destaquen Odessa Young, Bella Thorne i Bill Skarsgård. Anem per la resta d'estrenes destacades. La caída de l'imperio americano és una pel·lícula quebequesa protagonitzada per un intel·lectual amb un doctorat que es veu obligat a treballar com a repartidor per poder viure amb dignitat. Un dia acaba enmig d'un atracament amb morts i una bossa plena de milions en el terra. Aquest s'enfrontarà al dilema de marxar sense res o agafar els diners i fugir. De la Xina ens arriba Balada de Tíbet, una història basada en fets reals en què quatre persones cegues tenen com a somni actuar en el reality show més famós del seu país. El productor del programa accedeix a canvi que recorrin sols la llarga distància que hi ha des de Yangtze a Shenzhen. Seran guiats per l'únic d'ells que no té la vista perduda completament. Tanquem amb Conociendo a Astrid, biopic sobre l'escriptora sueca Astrid Lindgren, autora del personatge de Pippi Calzarla... Ai, no em sortirà ara. Calces Largues. Sí. La pel·lícula recorre la seva infantesa en un poble rural i la seva marxa a Estocolm, on es convertiria en una mare soltera amb només 18 anys. I fins aquí les estrenes d'aquesta setmana. Sí, sí, hem d'agafar les maletes o no agafar-les, però desviar-nos per una carretera secundària que no teníem previst agafar. I anem cap a Sant Martí. Doncs ja hem presentat abans l'Albert Valetxe. Tornem a donar la benvinguda, Albert.
Hola, bon vespre.
I ja des de l'altre cantó de la línia telefònica tenim un dels personatges més admirats per nosaltres, que és en David Callahan Ruiz. Què tal? Com estàs, David?
Bones, què tal? Com estem?
Bé, avui no et tenim aquí, no et podem tocar, com ens agrada normalment, però des de la distància, eh?
Sí, sí, com si fos el gran germà, jo estic a tot arreu, no pateixis.
Sí, sí, ja t'hem vist, eh? Setmana de promocions a tope, eh?
Sí, home, és el que toca, eh? És el que toca, perquè suposo que l'Albert estarà d'acord que no sempre treus una peli i aconsegueixes estrenar-la, no?, a sala comercial, ni que siguin petites còpies, amb poques còpies, però no s'aconsegueix així com així.
Totalment d'acord, totalment d'acord. I no sé si ho tornarem a aconseguir mai més, David. Jo de moment et supleixo d'aquí a la cadira, eh?
Molt bé.
De moment, doncs ja, a nosaltres ens fa també particular il·lusió, perquè l'última vegada que vau estar tots dos junts aquí va ser per presentar el crowdfunding sobre els efectes especials, no?, que volíeu donar a la pel·lícula, i doncs ja tenim la pel·lícula acabada, feta, estrenada, no?, que també ha costat això de que pogués arribar en sales comercials, no?, perquè fins ara us heu passejat en diferents festivals de cinema fantàstic amb molt d'èxit, també ho hem de dir.
Sí, 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 ha estat bé el recorregut, i és veritat que quan arribàvem et comentava, no?, que dic, ostres, l'última vegada que vam estar aquí que vaig estar jo aquí, en David, no?, era per presentar això, els inicis, i ara estem com una miqueta al final d'aquest primera fase de recorregut, i sí, ha costat arribar-hi, no?, després de festivals, on estem molt contents, 20 i pico festivals, diversos països, i, bueno, algun premi, i molt contents de poder estrenar en sala comercial.
Sí, sí, el millor de tot és quan bueno, aspires a dedicar-te una mica a això, no?, a remenar cinema, a fer una mica de traslladar aquest imaginari que tens al cap i fer-lo a la pantalla, el millor premi és que la gent el vagi a veure, eh? Vagi a veure aquest fillet que tens i que després, pues, que s'ho passi bé, perquè de fet la intenció primera de Sant Martí era passar una bona estona. Aquesta era la primera, n'hi ha altres més que les anirem comentant ara amb l'Albert, però la primera era que la gent passés una bona estona.
Primer, deixant clar, Sant Martí és un slasher català. Jo no sé si és l'únic, perquè estem acostumats que de cinema català pràcticament només ens arriba cinema cultureta, és aquí cinema per entreteniment o per passar-s'ho bé, ja no parlo de cinema de gènere, que és ja ciència-ficció pràcticament. Vull dir que també heu tingut aquest atreviment de fer una cosa que no està fent ningú, que aneu a contracorrent, suposo que també això ja ho sabeu, però que també és molt celebrat per tots els que ens agrada el cinema de gènere, no?
Home, contentíssims de que ho celebreu amb nosaltres, la veritat. Amb en David sempre diem que, bueno, és una miqueta on intenta fer una sèrie, no sé si dir-ne ser trencada o nostrada, no sé com dir-ho, amb molt baix pressupost, amb més il·lusió i més ganes que mitjans, potser, però sobretot una cosa honesta i per passar una estona sense això que has dit, ho has definit tu, eh? Ha sigut ell, com a cinema català així, amb aquestes connotacions sempre culturetes i així.
Ho puc repetir, eh? No,
sí, no, bueno, jo només ho deixava clar, però en teníem moltes ganes de fer una cosa que no tenia per què ser d'aquest tarannà, no? I anar cap a una cosa, doncs, per què no? Gamberra, desenfadada, de llauna i crispetes, i passar un bon rato.
Sí, jo crec que ja se'n fa. Jo crec que és possible que si escarbéssim una mica trobaríem algun altre film tipus slasher. No sé si en català, en llengua catalana, això no ho sé, però jo crec que ja es fan coses, a Catalunya i al nivell de l'estat espanyol ja es fan. Però moltes vegades el gran problema és treure el cap, no? I que, bueno, que et vegin en un circuit d'exhibició més o menys digne. I aquest és el gran hàndicap, no? Jo crec que es fan coses i bueno, la prova és que hem fet Sant Martí, com diu l'Albert, amb 4 duros pràcticament, amb la implicació d'un equip hiperprofessional que va creure sempre en la història, en el projecte que els hi van presentar, i que si no hagués estat possible.
A més, deixeu-m'ho dir, heu tingut un autèntic monstre d'actor que en el moment que apareix omple la pantalla. Dic, hosti, però per què no feu un spin-off del personatge del Joan Massot Kleiner?
Molaria.
Perquè és tan bo, però és que és tan bo que és que dius, hosti, que bo que és. No, l'actor, evidentment, és boníssim, ja el coneixem, però a més el personatge que fa és tan fet per ell. Sí, trobo que és un encert brutal que heu tingut.
És un personatge una mica clau, també, que, bueno, per no desvetllar coses, no? Però enmig de la peli, doncs... fa una miqueta un canvi de rumb, de direcció, i explica moltes coses, però a més, és veritat, jo, bueno, tant en David com jo estem contentíssim amb tots els actors que ens han ajudat moltíssim i trobo que ha sigut un gran encert de càsting i poder comptar amb una figura com és en Joan Massot Kleiner, amb tanta experiència, i poder estar dirigint amb ell, doncs és un plaer per nosaltres i també crec per la resta d'actors i de participants, perquè va ser un dia bastant, bastant, bastant xulo, de ser. Mm-hmm.
Sí, i tant. A part, que ara que dèieu això, jo recordo que quan l'Albert estàvem, no?, ja fent les prèvies del càsting, no? Estàvem pensant qui podria ser. I clar, el personatge estava molt escrit, molt pensat, no? Per, sense fer spoilers, no? Per tenir aquesta presència, no? Havia de ser un personatge que quan entrés en escena marqués fins i tot un gir, no? I en Joan Massot Kleiner sempre va ser un dels que van tenir en ment, és això que es diu sempre, bueno, vam escriure el paper pensant en aquest actor. Bueno, va ser realment un dels que van tenir el cap des del primer moment i realment aporta moltíssim, tant a nivell artístic, que és evident, com sobretot a nivell humà.
I en molt pocs dies, realment, d'avisar-lo i de poder comptar amb ell, que ell ens pogués confirmar, es va ficar a 100%, eh?
Sí, sí, no,
i es nota, perquè és que el treu perfecte. I és allò que dius, ostres, ara que estan de moda les preqüeles, doncs podeu fer la joventut del personatge, no?
Estaria bé. Com arriba a ser aquest personatge, no?
Sí. Bé, abans de continuar, la Marta us ha preparat un test, m'ha dit, i, bueno, dic, a veure, escolta, doncs, ja que els tenim aquí, els hi fem passar aquest petit test sobre Sant Martí. A veure, Marta, què ens has preparat?
Doncs som-hi. Són 8 preguntes i no estan ordenades de cap manera especial, val?
David, tu primer,
eh? Vale.
Primera pregunta.
Vinga, va.
Trobaríeu alguna semblança / inspiració en els primers moments, primeres escenes de Sant Martí amb Nòvia a la fuga?
Òbviament.
Evident.
Sí, ara no ho podem negar, sí.
O sigui, sí.
Sí.
Molt, sí.
Positivament.
Sí.
Molt bé. Sí. Segona pregunta. Com podríem definir en Fede?
Perdó.
Pagafantes. B, hippie reciclat a hipster. C, home de 30 anys que se sent castrat pel pare i la xicota, un nini avançat, vaja. Bé. O D, potser hi ha una altra opció i a mi no se m'ha acudit.
Jo voto per la A, més bé, més sé. I segurament molta gent hi afegiria la D i li encantaria, bueno, com es desenvolupa tot el personatge. Però si jo aposto per A, B i C.
És bona resposta, sí.
Molt bé.
No us heu inspirat amb algú...
Home, a veure, David, t'has inspirat amb algú, amb el nom, amb algú...
En la joventut de l'Albert. Sí.
Tots tenim un passat.
Molt bé. Tercera pregunta. Us agrada aquest nou gènere en què us autoclassifiqueu? Seria C trencada o preferiu terror negre rural?
No ho sé, ara em fas dubtar. Jo crec que sí,
m'ha agradat, eh?
Són tots dos molt bons.
Sí, els dos són molt bons. Jo crec que està bé, perquè en un món en el que tothom fa coses, tothom intenta ser creatiu, treure el cap, una etiqueta ben trobada sempre ajuda. I jo crec que aquesta ser trencada, que així una mica en conya amb l'Albert hem intentat impulsar amb Sant Martí, està molt bé, però aquesta que has dit ara de terror rural, comèdia de terror rural, no?
Terror negre rural,
doncs també m'agrada, sí. Mm. Jo crec que, mira, no sé què dir-te, eh? No sé què dir-te,
bueno,
però...
Us ho penseu.
Sí, vinga, va.
Vinga, quarta pregunta. A veure, David, si contestes, perquè aquí a lo tonto li està deixant a l'Albert totes les respostes, eh?
Sí, exacte.
Per fi algú ho veu.
Quan dirigiu també és el mateix.
aquí sí que no es deixa res.
Doncs vinga, som-hi. El bar del poble, centre neuràlgic de la pel·lícula, és un homenatge a... A, la gent de poble que pateix el turisme rural. B, els bars d'esmorzars de Forquilla i Ganivet. C, a la botifarra, les canyes i la Catalunya profunda.
A David.
No, ara te toca a tu.
Ah, sí?
Ara te toca a tu.
Jo, mira, realment, la primera crec que és una conseqüència de tot plegat, però m'estiro més per la C.
La botifarra no és la botifarra de cartes,
sí,
eh?
Sí, ho
has entès,
sí.
Va. Molt bé, David, sí?
La C.
Sí.
Molt bé.
David,
sí.
Tu també la C.
Jo afegiria... perquè...
Com et mulles, David?
Sí, hi estic d'acord. Però jo hi afegiria que sempre que veig la peli, sempre em dona un rotllo western aquell bar. Sempre.
Ah, sí, a més amb els dos paios a la porta, això, en el banc.
Sí.
Mirant qui entra, qui no entra,
sí,
no?
Sí. I aquesta és també una mica la conya de la peli, perquè te'n vas a fer un passeig per segons quin poble i realment sembla que estàs escoltant una sintonia de Ennio Morricone i el tros de matoll que passa per allà pel mig de la plaça del poble, o sigui que sí que té aquest punt, sí.
Molt bé. Cinquena pregunta. Després de veure Sant Martí, creieu que la gent A, deixarà de menjar porc? B, deixarà de fer turisme rural? C, començarà a adoptar l'accent català de poble a poble? O D, farà cursets de mecànica bàsica de furgonetes i altres vehicles?
Pues no sé, jo, mira, diria la C, eh? La C, que és la d'adoptar l'accent de...
Almenys per passar dissimulat, no?
Exactament, i fer-se passar per un d'ells, sí, mira.
Si no pots lluitar-hi, uneix-t'hi.
Ja s'ho dic.
Exactament.
Molt bé. Sisena pregunta. Per a la gent que hagi vist la pel·li que sigui masoquista de mena, és possible llogar una habitació a la pensió de Sant Martí?
Home, pues, la veritat és que sí. No, si, jo crec que sí, es pot llogar. Obrim una nova línia de negoci.
Bueno, perdona, és que no se'ns havia ocorregut, però...
Serem idiotes?
Què us està passant? Que sou catalans? Què passa aquí?
Hostins, és veritat.
Massa coses, mira, això, massa coses al cap, no pot ser. Però mira, demà mateix truquem al propietari.
Sí. Ja. El senyor Martí Forés, que des d'aquí també...
Es diu Martí, no fotis.
Sí. Es diu Martí i el seu fill, no, que també porta aquest lloc on vàrem anar a gravar, les Mines d'Osor, de fet, doncs també es diu Martí. I quan van llegir vaig dir, hòstia, és que la pel·li es diu Sant Martí, eh? Diu, pues podeu venir.
I gratis.
Ho va dir, sí, exacte, ho va dir com en Marlon Brando el Padrino, eh? Sí.
Quina por.
Però en tot cas esteu vius.
Sí.
Doncs vaig acabant, eh? Ja la penúltima pregunta.
Molt bé.
El Sant Martí se celebra l'11 de novembre. Encara falta uns mesos per escorxar el porc i fer-ne embotits, salsitxes, llonzes, costellons, allò que més us agradi. Sabeu amb quines altres paraules es pot dir porc?
Sí, berro,
molt bé.
Truja,
pregunta,
no?
Un, dos,
truja
tres,
és... truja és... Un...
Marrà.
Truja marrà. És la femella.
La femella,
sí.
Marrà.
Berro.
Berro, marrà.
I el que deia en la porta, eh? Un...
Tocino.
Bacó. Un bacó, un bacó.
Estic posant bacó, hòstia, és veritat.
I bacó, això és pels mascles, eh? Llavors hi ha...
La truja...
Sabeu com es diu un ramat o conjunt de porcs de tot tipus?
Hòstia, un ramat porcí, no sé.
Una piara?
La piara, no? No sé si era en castellà,
es
la piara.
Es diu porcada.
Una porcada,
hòstia. A mi m'ho diuen a vegades, això que has fet és una porcada.
Exacte. Ara. Ve d'aquí, no és només d'un porc, és de molts porcs,
vale, vale.
O sigui, ja és lo màxim. I aquesta última pregunta que tenia preparada, la veritat, és que la intentaré fer, però sense, perquè hi ha potser alguna cosa que, ostres, potser faig un spoiler i no quedaria bé. Bé, en la pel·lícula podem veure un cantant, no? Que és,
sí.
És bocamoll, addicte a les drogues.
El seu... molta droga, aquesta pel·lícula.
Sí,
no us ho han dit
droga.
Això, les iaies? Vostres mares no us ho han dit, això? Molta droga, aquí tothom es droga, aquesta pel·lícula, eh? Com a TV3, que quan va començar... Hòstia, que els catalans, però... que mal parlats, no? Diuen moltes paraulotes, sí, sí, sí. A TV3, no? Es comentaria, sí. Iaia, aquest... De...
Perquè fins a llavors no se'n deien.
No.
És un trauma que tenim els autors amb les drogues, amb la nostra, bueno, joventut, que se sap.
A veure, un moment, David.
I amb l'alcohol, en fi...
Doncs veiem això, un cantant addicte a les drogues, un mànager bonjant, rodanxó, que se'n passa molta porqueria de la seva clientela, l'amic solter xuletes i tita fluixa, perdoneu, és que l'IMDB també posa borderline. Però qui ho has posat tu, David, això? La fitxa de l'IMDB?
És que va quedar com una broma, perquè no sabíem el nom que donar-li aquest personatge, Albert? I és al final es va quedar com...
Realment...
És que vas a la fitxa d'IMDB i dius...
Hem de fer un personatge així molt redneck, el de la família que se li encarrega tot i que no,
clar,
sap ben bé, que està allà i dius, però com li han donat aquestes funcions en el poble, en aquesta persona, però si no te'n pots fiar de res? I li van ficar... No, de fet, ningú el crida mai pel seu nom.
Sí, és
no,
i com que ningú el crida mai pel seu nom, clar, el guió estava com li diem, pues borderline va quedar i vaig dir, això ho hem de canviar.
Ho he de canviar.
I, bueno,
ha quedat.
Però, bueno, no sé què dir ara mateix.
Bueno, és una mica feliu, no?
Sí, és un personatge així que te crea una sèrie de contradiccions, eh? A vegades et fa riure, a vegades et fica molt nerviós i a vegades dius, un moment, traieu-li tot el que pugui tenir a les mans a aquest home, no? Perquè no saps com podrà reaccionar.
Sí, aquell riure és bastant truculent. Llavors hi ha les noies, no? Que juntes volen viure aquesta aventura, plegades, fent potser una mica amb edat avançada per fer ja dit, no? Per fer pols allò que t'aportin autostop. Un poble ple de llunàtics, no sé. Això què és? O sigui, quin missatge esteu donant? És la vostra mirada de la societat?
O... No vagis a festivals.
Doncs, Albert?
Jo crec que, a veure, jo crec que no és un reflexe de la societat, però sí de la nostra generació i la gent que ara tenim aquesta edat, tothom té una edat, no? I que dius, hòstia, és allò l'última festa, o que mai hi ha l'última festa, jo no penso fer l'última festa fins l'últim dia. Però no, és aquella morrinya que tens de, joder, qualsevol cosa d'abans va ser molt millor i, hòstia, quedarà enrere de veritat. I tots els personatges ens es troben amb això i van a un punt d'inflexió que els ficarà les piles i els hi quadrarà tots. I potser el qui es pensa que canviant tu tot algú li sortirà molt bé, doncs no és així i la vida continua, o no.
En la línia del que diu l'Albert, una de les coses que a mi sempre m'ha trempat més del projecte és que, de fet, jugàvem amb els elements típics de l'slasher, però a mesura que vas entrant una mica en la història, els elements es van una mica desordenant. No són ben bé els protagonistes típics de l'slasher, els postadolescents imbècils que mereixen morir. Són un altre tipus de persones, unes generacions més, més posteriors, amb unes preocupacions diferents, i això ja de per si fa que, bueno, tot plegat, tot i jugar, evidentment, amb els tòpics, sigui una cosa que amb l'Albert sempre vam pensar que fos una mica més fresca i més novedosa i evidentment més humorística, no?
També té una cosa que està protagonitzada per uns nois que varen créixer amb el cinema dels 80, que potser som nosaltres també, no? I clar, se'ls està passant l'arròs una miqueta, i van, però són els que viuran les històries amb les cinematogràfiques amb les que potser la generació que ens toca a nosaltres, o que som nosaltres, varen créixer del videoclub, no?
Sí, perquè jo hi he trobat algunes referències, em direu si m'equivoco o no, La Matanza de Texas, que aquesta és evident, Evil Dead, no?
I tant.
Aquests moments de bosc són Evil Dead. ¿Quién puede matar un niño? Hi ha un moment, no? Aquesta cosa del Chicho. Bueno, bàsicament això. Hostel, també, podia haver-hi alguna cosa, no? També de Hostel.
Sí, clar.
Bueno,
com a concepte també, no? Sí. Com a concepte també m'agrada molt pensar en Les Colines Tienen Ojos, eh?
També, sí, sí.
Que per mi és una pel·lícula que, bueno, per mi és un mite, eh?
Més introduïu una cosa, però no sé, Marta, has acabat amb l'enquesta?
Sí, he acabat. Ja està, el meu qüestionari ha quedat aquí i jo crec que han aprovat, però més creix. Sobretot l'Albert, tot sigui dit. En David encara ha de fer una mica de repàs.
Sí, en David una mica equidistant, eh? La resposta és...
Sí.
Bé, doncs ja no sé què estava dient. Un tema que introduïu també, trobo en la pel·lícula, que trobo que el cinema de terror explora poc, és el terror diurn. És a dir, estem molt acostumats a escenes de por, de terror, de que apareix l'assassí, apareix sempre de nit.
Sí.
Aquí no, aquí hi ha terror de dia. Bé, també s'agraeix, no? Perquè sembla que surti el sol i no pugui passar res dolent, no? I, bueno, aquí veiem que passen coses de nit i també en passen de dia, no?
Sí. De fet, en parlàvem, no? I dèiem, hòstia, s'ha de fer de nit. I, bueno, i per què s'ha de fer de nit? És un poble, passen coses i encara fa més rotllo, no? Que puguin començar a passar coses en qualsevol moment. És una miqueta més inesperat, no?
Sí, de fet... Hi ha molts plans on realment no passa res, que són plans de situació del poble, i a mi de fet són els plans que mirant la pel·li em produeixen més mal rotllo, perquè clar, aquí cadascú té els seus referents. A mi sempre recordo moltes pel·lis d'en Carpenter, que quan volia crear l'atmosfera d'una escena anava ficant plans que no passaven res, i clar, que estaven perfectament, no?, combinats amb la música, i hòstia, i no tenia per què ser de nit, era de dia. Per exemple, la de Halloween, jo recordo que Michael Myers va apareixent ja de dia, que està perseguint la Laurie Strode, i és de dia, i va generant un mal rotllo.
De fet, està allà enmig dels matolls, a ple dia, en una mena d'urbanització, mentre s'estan disfressant i a punt per anar de festa a la nit, no? I el tio està per allà.
Sí, exacte. Ja te va creant, no? Va fent un crescendo que quan arriba ja les escenes de la nit, doncs, bueno, ja estàs totalment preparat, estàs carregat emocionalment perquè t'echen lo que sea, no? Però sí, això d'intentar crear aquest mal rotllo de dia és, no sé, com a mínim és divertit, és engrescador.
I com la pel·lícula l'ha rebut més bé, la gent de ciutat o de poble? Dic, perquè a vegades els de poble, us esteu rient de la gent de poble, i els de ciutat potser us han dit, és que els de ciutat ens heu deixat com uns pringats, no? Som els tontos. Al final dius... Que repartiu per tot arreu, trobo, també, la pel·lícula.
Jo crec que sí, no? Jo crec que els personatges que venen de... Bueno, perquè realment es troben dos mons aquí, no? El de ciutat i el de poble, però jo crec que són els dos clixés vistos per l'altre. És a dir, és el cliché de poble vist per el de ciutat, i el cliché de ciutat vist per el de poble, no? Qui és més capullo, no? Vull dir, no... És la típica baralla de poble, de festa major. Ha vingut aquest de fora, no? Pues com que és de fora, pues és xungo, no? Una miqueta aquest esperit més, no sé com, neandertal, no? Gairebé, més primari.
Sí. No, totalment d'acord, eh?
Ningú es pot haver ofès.
De cap manera.
Hem repartit a tots.
No sé, bueno, vivim en una era que tothom s'ho fem per tot, però...
T'anava a dir.
Però realment la idea del projecte no era posicionar-nos a favor de ciutat o de poble, era realment fer possible aquest xoc de forces, no? De la ciutat i del poble, i ja està, i que després l'espectador decidís com es posicionava, si és que es volia posicionar. Era una mica la idea.
Mm-hmm. I ara que comenceu la distribució de la pel·lícula en diferents sales de cinema, com ho teniu de cara a les properes setmanes? Heu estat a Girona aquesta setmana, em sembla que a Figueres obriu aquesta. Com està la cosa de projecció ara mateix?
Doncs, bueno, aquesta setmana, avui, ara de fet s'està projectant, i els cines de Tarragona i de Platja d'Aro, i queda avui i demà amb les projeccions habituals de 4:30, 6:30 i 8:30 als Albenis, i a partir de la setmana vinent ens anem cap a les contrades del senyor David Ruiz, bueno, ell és de Vilafant, encara que no vulgui reconèixer, però ens anirem cap a Figueres, a Las Vegas.
Exacte, sí, estarem una setmaneta fins del 29 de març fins al 4 d'abril.
Podríeu haver dit que estrenava a Las Vegas, sense dir que era Figueres, i haguéssiu quedat bé.
Jo sempre ho dic, ara entre els quatre amics que encara em queden, doncs jo dic, hòstia, estrenem a Las Vegas, i quedes molt guai. Després ja, quan has d'explicar, ja... Però sí, no? Molt bé, no? Costa molt... Però bueno, per començar, tenir aquestes quatre sales a disposició on poder exhibir aquest projecte, no? Que ens ha tingut abduïts pràcticament al 100% els últims anys, està molt bé. I bueno, com que la pel·lícula és petita, anar picant pedra i intentar fer que aquesta distribució no acabi aquí, sinó que... Bueno, es vagin obrint altres possibilitats d'exhibir-la.
No sé si heu pensat, potser, perquè és curiós que moltes pel·lícules de terror, de gènere, que estan en circuits de festivals, tu vas a Sitges, per exemple, les veus i no les veus mai més, o no s'arriben a estrenar en sales, i llavors un dia t'apareixen a Netflix, no?
Sí.
És, de cop i volta, és un pel·li, és, que està molt bé, vull dir que podrien estrenar-se en sales i que no arriben, no? No sé si també heu explorat aquesta possibilitat d'anar amb una plataforma.
Primer, bueno, amb això n'hem parlat, però, a veure, nosaltres la veritat és que estem partit a partit, allò que es diu, però mai més ben dit, perquè també és un projecte que vam començar amb en David a partir d'un altre projecte que havíem fet, que, bueno, que és molt més amateur, i, bueno, i estem passant per tot el recorregut. Ara és un moment en què a mi m'agrada molt, perquè penso, realment ho penso objectivament parlant, que és una pel·li per compartir-la. És a dir, una pel·li per mirar amb col·legues, no has d'estar concentrat per veure, hòstia, m'he perdut, no sé què passarà. No, tranquils, podeu anar-hi tots i totes. I penso que és per compartir-la amb gent, de sala, amb sala. I, evidentment, l'opció plataforma ens encantaria, a posteriori estaria encantats. De fet, haver arribat aquí, ja potser no hi pensàvem tant amb la sala comercial, si era més de festival.
Sí.
Ara, arribar aquí, pues, ja és un premi per nosaltres, no? Si podem anar més enllà, el següent partit, hostins, encantadíssims.
Jo crec que la realitat de les plataformes digitals, perquè quan obren una porta, està clar, un ventall de possibilitats. Nosaltres, quan vam començar a picar pedra pel projecte, quan vam començar a escriure el guió, això no era ni molt menys una realitat. Potser es començava a parlar, però ningú apostava per les plataformes digitals. Ara que hem acabat nosaltres el recorregut, ara que les plataformes estan aquí, home, seria una mica de burros no intentar o no
sí, no buscar... Mirant.
Clar, no buscar l'opció. I a part que jo sóc consumidor de Netflix, jo he vist productes de Netflix i bé, hi ha de tot, hi ha cosa que està molt bé, hi ha cosa que no està tan bé, i Sant Martí, i també és una cosa que intento ser objectiu, tot i que a vegades és difícil, no? Però realment crec que Sant Martí és un producte que podria estar perfectament en una plataforma digital.
Sí, sí, estem completament d'acord i crec que seria un bon lloc, diguéssim, per acabar potser aquesta carrera comercial, no? És a dir,
sí.
Cop heu explorat les sales. Bé, i no sé si... Recordo com parlàvem d'Escaletti, David, fèiem la pregunta, i la segona temporada, i tu, jaja, no? La broma, no sé...
Jo crec que plorava.
Sí. No us preguntaré per la segona part de Sant Martí, però sí que us preguntaré si... suposo que també esteu esgotats d'aquesta aventura i que treballar amb les circumstàncies econòmiques que ja sabem que porta aquest país a sobre amb el que és la cultura i el cinema i tal, doncs allò que dius, si m'he de tornar a posar, quina mandra altra vegada, no? Però bueno, a vegades és allò que un sempre té ganes de fer coses i jo sé que vosaltres teniu ganes de fer coses i no sé si teniu alguna cosa pensada si no d'immediat, de cara a, en algun moment, en el futur.
David, estàs ahí?
Pensada concreta, preescrita, no. Hi ha ni idees, perquè passes moltes hores parlant del projecte, tirant-lo endavant, i clar, entre estona i estona, pues, hòstia, tu... se m'ha acudit que tal, que no sé què, que no sé quantos. Sí, hi ha idees, hi ha cosetes que, bueno, en funció de moltes coses, pues és possible que tirin endavant i tornem a veure un altre projecte de, no?, d'Albert València i David Ruiz i bueno, mai se sap, igual hi ha una segona part de Sant Martí o fins i tot un reboot, en plan Possessió Infernal, pues pa. mai se sap.
Jo vull l'spin-off prequel de personatge del Jo Masoc Lennart.
Sí, podria ser, sí. Hi ha moltes vetes, no?, per estirar, però sí. Jo crec que ara necessitem reposar una miqueta de Sant Martí i una miqueta, David, no et dic molt, però una miqueta.
Ara que deia això l'Ignasi, jo veig una sèrie a Netflix sobre els anys en què l'alcalde es fa amb el poder del poble.
Quan es vivia bé a Sant Martí.
Sí, sí. No sé, abans de Sant Martí, jo què sé.
Bueno, si us vol comprar Disney, sempre fora al mercat.
Sí, Disney,
no?
Sí, Disney segur, sí, sí.
Bueno, doncs res, moltes gràcies per acompanyar-nos, per estar aquí, que tingueu molta sort en aquesta carrera comercial que ara comença, i si ens està escoltant algun propietari d'alguna sala, que faci el favor de contactar amb aquesta gent.
I tant.
Perquè tindrà una pel·lícula molt xula per poder projectar, molt, molt divertida, molt gamberra en ella mateixa, i que es treguin els prejudicis de sobre, que escolta, i el que tu deies, a Netflix estrenen cada cosa que dius, mare meva, per què t'has de preocupar si Sant Martí doncs és molt millor que moltes coses de les que hi ha a Netflix.
Repeteixo, no vull pecar de presumptuós.
Home, pensa, si fins i tot li deixen Almodóvar penjar les pel·lícules a Netflix.
Sí, mira, i Almodóvar havia rajat, de Netflix. Sí, sí.
Ah, pensava que havia rajat de Sant Martí. Per aquí sí que no hi passo.
Que, per cert, hem estrenat el cap de setmana el mateix cap de setmana d'Almodóvar.
Molt bé. Sí. Molt bé. I què tal la taquilla?
Jo crec que ho ha notat, ell.
Sí. De fet, ens va trucar i ens va dir, sou uns cabrons, me tocareu aquí la taquilla de Girona.
Per això us té creuats.
Jo crec que Sant Martí és una bona pel·li per Setmana Santa.
Ai, tant.
I que aprofiteu. No sé si dir-vos, compreu-vos crispetes.
Bueno.
Hi ha algun moment que potser les deixareu de menjar. I res, que gràcies pels malsons que he tingut.
Sí, la nit... has tingut malsons, Marta?
Sí.
Hòstia.
La nit que la vaig veure. Se'm va quedar un cos, dic, mare de Déu.
Per un costat em sap greu, però per l'altre, hòstia, m'has emocionat.
He somiat a Sant Martí, David.
Molt bé. Molt bé, molt bé.
Doncs vinga, una forta abraçada i ens veiem. Tu, Albert, si vols, queda't si...
Moltes gràcies, sí. I tant.
Ara anirem comentant pel·lícules, un altre camp que competiu.
Adéu, adéu,
David. Adéu, David, ens veiem.
Entre que competiu aquesta setmana, com nosotros, no sé si l'has vista.
No l'he vista. És el director de Déjame Salir. Sí. Hòstia, ara anava a dir Déjame Entrar, ja m'ha...
Sí, no, és que hi ha un altre.
Sí.
Sí, que és el Jordan Peele, sí.
Jo vaig veure Déjame Salir i he de dir que, mira... Em va passar el que comentàvem una miqueta abans, que vaig anar i estava sol a la sala. I anava molt perdut a el que anava a veure. No havia llegit, perquè m'agrada molt anar a les sales i intentar anar-hi al màxim de verge possible, per entendre'ns. Uh-huh. I jo m'ho vaig passar molt bé. Déjame Salir.
Sí, sí.
Aquesta, de veritat, no te sabria dir.
Bé, ara farem una petita ressenya sense spoilers, perquè és una pel·lícula molt important per no fer spoilers. Explicarem fins a cert punt algunes sensacions i poca cosa més, eh? Vinga, posem una mica de música i la comentem. Doncs tenim aquest As Nosotros, que ho ha patat a la taquilla nord-americana en 70 milions de dòlars de recaptació primer cap de setmana, que és absolutament brutal. I és la història d'aquesta família de raça negra, el Jordan Peele doncs, fa això, pel·lícules de gent de terror de raça negra. En aquest cas doncs, ens trobem una família que passa les vacances a prop de la platja de Santa Cruz. A més, tenim que la mare d'aquesta família, que està formada pel pare i un nen i una nena, va patir un trauma justament en aquella platja que hi ha una fira al cantó. Un petit trauma que veiem una part al principi de la pel·lícula, però que és molt present al llarg de tot el metratge. I una nit, de cop i volta, quatre, suposadament, entre cometes, desconeguts, volen assaltar casa seva, com típic home invasion, no? Aquest gènere, subgènere dintre del món del terror, i descobrim que quan entren a la casa els quatre tenen el mateix rostre que els quatre membres de la família. I no es pot dir res més. Això és el que veiem al tràiler, per tant...
Això ja passa en origen, en un inici.
Sí, potser els primers 20 minuts vindrien a ser això, 20, 25 minuts, més o menys de pel·lícula, vindrien a ser això, i aleshores... Evidentment, la pel·lícula canvia i tu veus que no és el que aparentment doncs, sembla, que hi ha molt, bastant més al darrere. No? Primer, el que tu veus ja és que juga amb el gènere, amb el doppelganger, no? És bastant típic, que ja hem vist altres pel·lícules com La invasió de los ultracuerpos i coses d'aquest estil, que ja toquen aquí una mica el tema, però aquí ho fa una mica el director... agafant aquest missatge social que ja tenia Déjame Salir. Ja tenia aquest punt de, bueno, de missatge, de condescendència dels blancs respecte als negres, la societat americana i tal, aquí també hi ha un missatge ja no només racial, sinó també doncs, d'això, no? Doncs del que ve de fora, que em traurà el que hi ha a dins, no? I intenta agafar doncs, aquesta casa, aquesta dualitat que hi ha en els personatges. A mi m'ha encantat molt a Lupita Nyong'o, la pel·lícula. Trobo que està estupenda, fa el doble paper, com els quatre, no? Fins i tot la Mainada fa aquest doble paper del doble i del que no és doble, no? I trobo que està extraordinària, tant en un paper com en l'altre, no? Perquè és que són absolutament diferents. I la pel·lícula presenta, no sé si dir diferents girs argumentals, sinó que és una mica com el sexto sentido, és a dir, et va donant pistes tota la pel·lícula, o sigui, no intenta sorprendre i fer-te un gir de cop i volta i que res tingui lògica, sinó que durant tota la pel·lícula tu has tingut pistes de realment on està la clau de la situació. I vas veient coses que a vegades no et lliguen, veus alguns detalls i a vegades, doncs, depèn de la perspicàcia, pots arribar a endivinar fins a cert punt, no del tot, però sí que llavors quan descobreixes el pastís de la pel·lícula, tot et lliga, tot ho relaciones i fas una mica la idea i te'n dones, doncs aquella seqüència, aquella imatge, allò, realment doncs, té una explicació, té un sentit i veus que totes les pistes al llarg de la pel·lícula hi eren i que fins al final no les has descobert, no? O no te n'has donat compte, estaven allà però és que ni te n'has donat compte mentre l'estaves veient, no? I és d'aquelles pel·lícules que se't queden, és a dir, tu has acabat de veure-la i allò que no pots evitar o tenir-ne un debat o parlar-ne o que la tens al cap, han passat uns dies al llarg de la setmana i la pel·lícula continua aquí. Marta, no sé si tu has tingut, també l'has vist, aquestes mateixes sensacions.
També l'he vista, però has dit sensacions, no spoilers, no explicar, és difícil. Jo l'únic que... hi ha moltes maneres d'abordar aquesta crítica social, a banda d'aquest de, no?, que venen de fora i ens treuen a casa, això ja és una metàfora. Que hi ha equiparació tant de famílies blanques com negres. Vull dir, surten tota mena aquestes dues famílies, que a més són amigues. Hi ha dues famílies,
sí,
que són amigues, no? Mm-hmm. Però és una amistat falsa.
Estranya, sí.
És una amistat falsa. És una amistat que tothom en algun moment ha pogut tenir o que coneix algú que pot tenir, que és que t'alliga, vés a saber què. A vegades que heu estat col·legues de feina i a partir d'aquí doncs vas els diumenges a la platja plegats, però tenen un tren de vida molt diferent dels altres. Per suposat, els blancs viuen pujats en el dòlar i els negres, doncs, normalets, no? Seria, doncs, jo podria aspirar a la família negra, eh? Una cosa així. Llavors, clar, tot plegat te va lligant el trauma d'ella quan era petita, que ja fa molta por, aquella escena.
No, és brutalment la pel·lícula.
Sí, perquè és tan real, perquè et pot passar.
Sí.
O sigui, el parc d'atraccions hi ha gent que li fa por. Primera, com a pares, com a família, pots perdre la mainada. Això ja fa por. És un típic lloc de perdre les teves criatures. I això són pors reals. Que desapareixen un moment, no saps on està, i l'acabes trobant, no? Perquè algú te'l troba, algun bon samarità o samaritana. I llavors hi ha aquesta crítica de... Clar, és que no sé...
És que el terror de la pel·lícula...
De ramat, no? Som un ramat.
Sí, el terror de la pel·lícula no és sobrenatural. En aquest cas,
no, és molt real.
El terror és real, és un terror de la humanitat. És a dir, la humanitat, doncs, som com som i a vegades som...
Bueno, són pors que pots tenir com a... Jo crec que des de la perspectiva d'una nena, una preadolescent, pot tenir certa por i... A més, és molt bona perquè està en el cotxe i diu... sabeu que el govern posa, no sé si és clorur, a l'aigua per controlar les nostres ments? I que van de vacances, vull dir, ningú vol parlar de conspiracions governamentals, no? I aquí a ningú li importa el que faci, no? I bé, i llavors, bueno, aquelles paraules te ressonen més endavant. I bé, tot són això, coses molt subtils, conductes, actituds, i cada un fa el seu rol, i la Lupita, la veritat, és que fantàstica.
Aquest tema dels dobles també ve una mica a jugar amb la hipocresia de la societat, no? Aquesta doble cara, aquesta, sobretot també sobre qui incideix amb la societat americana, no? Una doble moral.
Bueno, o sigui, que tu vols estar bé en el teu entorn petit i sí, t'és igual com estiguin la resta.
El tema del doble té més sentits més enllà del literal que veiem a la pel·lícula, no? I aquí el Jordan Peele ha fet una pel·lícula que és més completa, més complexa que Déjame salir, més ambiciosa també.
Però veig que, bueno, jo no l'he vista, però veig que juga una miqueta amb el mateix, no?
Sí.
Amb el mateix, enteneu-me, no dic com a cosa negativa, ho dic com a això dels dobles, no? Déjame salir, també juga, no?, una miqueta amb una persona dintre d'una altra persona, que un que intenta sortir, l'altre que intenta entrar, i amb aquesta por que esteu descrivint una miqueta, perquè jo vaig passar por al cine, i sense ser una pel·lícula especialment terrorífica, però vaig passar por, no sé com dir-ho, vaig passar por, i juga molt amb això, no?, d'aquesta angoixa i petites pistes que es van donant, i ostres.
En aquella tenia més element de comèdia, aquí n'hi ha molt poc. O sigui, també hi ha algun element de comèdia, perquè el pare és molt...
Sapastre.
Sí, és un personatge un punt humorístic, però...
Penses que la primera de turno ja parà.
Sí, però és un pare divertit, eh?
Sí,
compra una llanxa que dius que és una merda, no? Compra un trasto perquè no té més calés, no?
Perquè l'amic té un iot.
Clar.
Un iot de luxe.
Clar. Això és molt americà, eh? Això
sí,
és molt americà.
Sí, dius, bueno, el negre que té pocs calés es vol equiparar amb l'altre, es vol comparar, i va la família i diu, com vas amb això? Si és que això es farà malbé d'aquí dos dies.
Però tenen molta condescendència amb ell, eh?
Vull dir. Però veig, potser té una línia més semblant Hereditari. Té un punt així també... a vegades escabrós, la pel·lícula, i els 20 minuts finals crec que són per tornar-se'ls a mirar, eh? És d'aquells, dius, hòstia, això ho tinc que tornar a veure, perquè
tu saps que
és molt impactant.
Passarà, o sigui, jo ja
et
no estava
conduint, no?
Sí,
cap al...
sí. I tu dius, ostres, això ha de petar, això no pot acabar bé, això no sé què. I jo estava amb la meva bufanda que m'enduca tot arreu, amb un xalí, anava tapant, perquè no podia, passar una por tremenda, perquè ho veus, i la música aquesta, el fregar aquest de cordes, no? Aquest so tan esmolat, no? I la veritat és que és molt ben triat, i bé, no sé... I llavors tot se't va encaixant i alhora desmuntant el que has vist abans i dius, no, clar, ara ho entenc tot el sentit i fa més por encara.
Sí,
perquè...
de fet el que té en comú també amb Déjame Salir, que és l'element terrorífic, el monstre, en aquest cas, doncs és la pròpia humanitat, no? És el comportament humà, la conducta humana.
Que segurament és el que sempre fa més por, no? Una pel·li que quan dius, hòstia,
sí.
Joder, no? Pel·lis com es diu a... Ara no me ve el nom, no? Els ous, si us dic la paraula ous al terra, cuina, no? Uns ous al terra? Quina pel·lícula us ve al cap?
Ous al terra.
Necessitem més pistes.
Haneke?
Sí. Sí, home. Funny Games.
Funny Games. Hòstia, Funny Games és terrorífica. I són dos
tios.
No? Que se t'apareixen allà i dius, hòstia, no? I van ben vestidets, són educats, són, no sé... No, és una miqueta això quan...
sí.
I no és un gran monstre que tregui foc per enlloc, no? Vull dir, no... I et cagues viu.
Sí, sí, aquí al principi té un punt aquest de Funny Games, no? Que entren uns tios a casa teva i que estan allà i te miren raro, però després és una altra cosa, és una altra cosa la pel·lícula. Bé, no podem explicar gaire res més, sinó que la recomanem, perquè és que si no ja ens aniríem al terreny de l'espoiler. També tenim Clint Eastwood, que ha tornat amb Mula. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been. Seeing... I tenim a Clint Eastwood amb gairebé 90 anys. Que és normal que li costi trobar papers ja per ell en aquesta edat, no? I quan li va arribar doncs, aquesta idea de Mula i tal, la possibilitat de fer-me un guió, doncs ja va dir, doncs va, aquí ja m'hi fico jo i no només la dirigiré, que és el que només acostumo a fer ja de fa 10 anys, després de Gran Torino, i també em posaré davant la càmera fent aquest personatge d'aquesta mula, involuntària al principi, però que quan veu que la cosa doncs, li va anar bé i econòmicament doncs, es pot permetre comprar-se un cotxe, arreglar el bar dels amics i, bueno, i... Escolta, i anar amb les dones que vulgui, perquè de fet doncs, aquesta edat doncs, ja és això, no?
El crim paga.
Sí, sí que paga. I paga bé, eh?
Exacte.
Paga bé, que el pobre ni s'ho creu.
Nosaltres ara a casa estem enganxats a Gomorra i no a la sèrie, i no vegis com paga el crim, eh? O sigui...
Bé, aquí doncs tenim el Clint Eastwood, potser un Clint Eastwood molt clàssic amb la direcció, aquesta l'has vist, eh?
Sí, sí, la vaig anar a veure l'altre dia, sí. A mi, ara ho comentava, a mi vaig passar una molt bona estona i a part trobo que té una part molt divertida, no? Aquesta que has dit, no? Que casualment es troba pues, fent això de mula, que tothom sap una miqueta, no? De què es tracta i, ostres, i ara deia... El crim paga, no? I paga bé. Hòstia, jo quedo sorprès que li vagin pagant tan bé i que no li fiquin problemes al principi. Vull dir que és una relació, hòstia, molt guai, no?, amb el crim, fins que es complica, no? Fins que es complica. I, no sé, em va agradar, però trobo que té algunes coses que no em van acabar de convèncer, que no acaba d'entrar en alguns... Trobo que té alguns personatges que són genials i només els passa una mica de refilada, però, bueno, o la història més amb la família també queda així, però em va agradar.
Sí, perquè de fet aquí el gran protagonista és ell i veus com també ha passat de la família tota la seva vida, no? Ell ha tingut la vida que ha tingut i que també ara doncs, que també continua passant bastant de la família, tot i que amb la seva neta està intentant reconciliar-se o tenir...
No es pot parlar de tot, no? Però sí, diu... Pots comprar de tot amb la pasta, no? Això que dèiem de que arregla el local dels amics, pots recuperar una miqueta el seu negoci, no? Les coses que li agraden, però no pots comprar una cosa que s'acaba. I és el temps, no?
Sí, sí. No, està claríssim, que és el que es troba doncs, a la part final.
No oblidem que és jardiner.
Sí.
Que la seva professió tota la vida ha estat un paio honest que no li han posat ni una multa.
Ja.
Que això ho diu... I ho incideix i molt poca gent, sí. I a mi em fa molta pena quan canvia de cotxe. A mi m'agradava la furgó d'abans. Passava més desapercebut. Després, mira, es compra allò negre monstruós i, clar, és que, vull dir, es veu molt, no?
Jo crec que tots... Jo allà em va passar això, també. I jo crec que empatitzem tant, almenys jo, amb Clint Eastwood, que patíem per Clint Eastwood.
Patíem molt.
Sí, sí. Enteneu el que vull dir? És, hòstia, no et canvies això, que et pillen.
Et pillen?
I dius, hòstia...
Perquè ara es veu molt, es veu molt, massa luxe.
Més que el personatge, jo veia el propi Clint Eastwood. I crec que ell també és. O sigui, s'ha escrit el personatge també pensant en ell, i quan diu les coses que diu i fa les coses que fa, doncs també jo crec que és una mica Clint Eastwood, no?
Boníssim Clint Eastwood, o el seu personatge, com afronta la diversitat humana, eh?
Molt.
Sí.
Boníssim. Les bolleres moteres...
Bueno, és... Gran moment de la pel·lícula.
Gran moment. És com, què està passant en el món? En ell, no me parlo, tinc quasi 90 anys, què està passant
A més a més, estan a Texas, no? Vull dir que la policia té aquesta animadversió contra els negres, depèn de quin estat vagis. Ell...
Un frijol, no? Un negrit. Bueno,
exacte.
Aquest
vocabulari de...
A poc a poc, i amb tota la naturalitat, van sortint totes les pestes que, de l'Amèrica profunda. També no us oblideu d'aquest, al final, quan s'estan fent uns escorcolls, no? Quan s'estan fent, la policia està molt a sobre, baixen, paren a un noi que en principi no és mexicà, tot i que com, todos son lo mismo, no? I diu, no soy mexicà, no? I por favor no me peguen.
El millor és que diu...
No, és
que quan diu no soc mexicà...
No me mate, no.
Li diu a la policia, i el policia de cop i volta diu, hòstia, vale. Sí, si no és mexicà, no és legal picar-lo, eh? Un moment, tanto,
sí,
eh?
Sí.
I explica una cosa que no sé si és cert o no, però suposo que els guionistes ho deuen haver mirat i per algú diuen. Diuen, estic passant per els 8 minuts més perillosos de la meva vida.
Sí.
Que això deu ser una cosa estadística.
Això és real, sí. Deu ser real, sí, perquè és molt precís, els 8 minuts.
Clar,
més perillosos.
8 minuts i ho repeteix, no?
Que és aturar el cotxe, l'escorcoll, no? Surt del cotxe, mas, i, bueno, sí, brutal. A mi allà se'm posa els pèls de punta, perquè realment ho estàs vivint i penses, no, és que encara estem així.
Però de fet, que Clint Eastwood ha fet una pel·lícula petita, bastant intrascendent. Jo crec que ell també ja sabia el tipus de pel·lícula que feia. Pel·lícules ja transcendents ja les ha fet. Jo crec que ja ho ha fet tot a la seva vida, no? Per tant, ara... aquesta edat, doncs, jo crec que fa el que li ve de gust, i aquest paper li ha vingut de gust fer-lo, i diu, jo ja ho tinc tot fet, per tant, doncs, ara, l'edat que tinc, a 190 anys, doncs, faig el que vull, no?
O s'avorria, o a l'igual es volia comprar un cotxe nou, també, com
jo
un protagonista,
jo crec que tenia
no?
aquesta cosa de la interpretació encara, no? És allò que
de fer-ne, no?
Sí, jo crec que sí. I va, com, ha tingut l'oportunitat i de seguida ho ha fet, no? És una mica com a... La pel·lícula també a vegades me recorda aquesta que ha fet el Robert Redford, que també és una mica homenatge a la seva pròpia carrera, no? Amb la que s'ha retirat. I aquesta també em sembla que té aquest punt, no? A vegades el Clint Eastwood s'homenatge ell mateix, o veus en alguns punts algun Clint Eastwood que ja has vist en alguna altra pel·lícula, no? O algun comportament, o dius, mira, aquest és el Clint Eastwood de Gran Torino,
sí,
o el Clint Eastwood
de
tal pel·lícula.
Té molts trossos de l'Eastwood de Torino, eh?
Sí.
Trobo jo, sobretot amb la relació, aquesta relació que sembla un típic republicà ultraconservador, racista, però en realitat és el que més s'apropa, no? Cap a les persones que representa que el seu caràcter hauria de més rebutjar, no? I en canvi després és el que més s'hi apropa, no?
Perquè és per tarannà. Ell, a més, ell tenia contractat mexicans en el seu negoci, vull dir, tenia gent immigrada, vull dir que és el primer que no? I a més els altres l'adoraven, no? Ostres, quina pena, no? Haver de tancar el negoci i tal. I bé, no sé, la relació amb la neta m'agrada molt, i clar, la relació amb la filla, doncs, és de ràbia, és de revenja i és de repulsa, no? Però bé.
La seva filla, la vida real,
sí,
també,
sí,
l'actriu.
La filla, és, una de les filles, no?
Sí, perquè en té moltes, clar. Una altra de les coses
que
tinc...
És el que té.
Però una de les coses que tinc com el Clint Eastwood amb el personatge és que ha tingut moltes dones, Clint Eastwood, a la seva vida.
Mira, Albert, és el que té ser director de cinema.
Hòstia. Un moment, Gemma, no,
Que quedi clar, Molt bé. Alguna cosa més de Mula? Doncs ho deixem aquí.
Ja està, no sé, que és una pel·li que val la pena també anar-la a veure, perquè no se sap
quina
serà la propera de Clint Eastwood.
Sí, però Clint Eastwood és una per any, vull dir que l'any que ve arribarà amb algun altre.
Té temps, però hòstia, té 89 anys. Jo, a mi una cosa que m'impacta, si me permeteu, no us vull allargar aquest tema, però que m'impacta, igual com abans hem parlat de que empatitzes molt amb ell, empatitzes molt amb un personatge que és... o sigui, és que ara, de veritat, no recordo ni com es diu el personatge a la peli. Us recordeu vosaltres?
Earl?
Sí, perquè me'n recordava... Me llamo Earl.
Me llamo
Earl.
No?
Sí.
Empatitzes
perquè et fa cosa que realment dius, hòstia, és que és un tio molt gran.
Sí, sí.
I és gran l'actor i és gran el personatge, no? I se't barregen una miqueta... no? Totes aquestes
coses. Estic completament d'acord, sí, sí. O sigui, el sentiment que tu tens mentre l'estàs veient és per Clint Eastwood, la seva figura i el que ell significa, no?
Hi ha un moment, ara m'he recordat una escena molt graciosa amb la seva exdona, que total van estar 10 anys junts. No sé si és el casament de la filla o no sé quin moment és, que ell apareix amb un braçalet d'or, no?
Amb un pedazo.
És
el casament, em sembla que és el de la neboda, no? La graduació de
la graduació, és el seu de la neta. Però això què és? És que, clar, quines edats, és com fer-te un tatu, no? Amb 90, dir, em vas amb això, no?
És el que té relacionar-se amb la màfia de les drogues mexicana, no? Que et paguen amor, llavors, després. Bueno, molt bé, doncs ara hem preparat que anem una mica per lo teu.
Quan vulguis.
Vinga, som-hi.
Començarem amb la Comic-Con de Chicago, que és una d'aquestes grans trobades de còmics i que aprofiten per, abans aprofitant per anunciar coses de còmics, ara s'anuncien coses de cinema i de sèries i de coses d'aquestes.
Això passa en moltes salons i convencions.
Exacte, però encara han guardat un raconet per als còmics, per tant, alguna notícia encara hem rescat, o sigui que no està mal. La primera, que em fa meitat il·lusió i meitat por, que és que Marvel ha anunciat que, aprofitant el 80 aniversari, doncs es publicarà la història de l'univers Marvel. Serà una minissèrie de 6 números amb guions de Mark Waid i dibuixos de Javier Rodríguez i Álvaro López. No ho sé, saps? O sigui, Mark Waid, hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no, el Doctor Estranyo, hi ha hagut alguna saga que m'ha agradat, hi ha hagut algun moment que m'ha agradat una mica menys, veurem què passa. En tot cas, és una bona notícia que Marvel presenti una mena d'històries d'aquestes. De fet, si busques una mica, ja hi ha les primeres il·lustracions, ja han ensenyat una mica les imatges, i es veu molt bonic. Vol ser una mica una guia de la història de l'univers Marvel, tan apta per gent que s'està introduint com per Marvel Zombies de tota la vida, que els ajudi a entendre què està passant i una mica la història de l'univers.
És una mica com aquella minissèrie del Corbusier, Marvels...
A mi m'ha fet pensar una mica en aquesta idea.
Sí que no, intentava repassar des del punt de vista del ciutadà de peu la història de l'univers Marvel, no?
Des del
punt de vista, 60-70.
Des del punt de vista d'un fotògraf, periodista del Daily Bugle, del Bugle, si no recordo malament. Doncs mira, precisament parlant d'això, han anunciat també que Kurt Busiek i Alex Ross crearan una nova història de Marvel.
Home, mira, ho hem encaixat, eh?
És que perfecte, perquè es veu que fa 25 anys... Que... Un moment. 25 anys.
No, m'estàs enganyant,
no
tio.
Pot ser. No pot
enganyant.
Ser que faci 25 anys de Marvel, per favor, però si era abans d'ahir. Bueno, seguim amb el tema.
Home, ja... era l'època de los nuevos guerreros, abans d'ahir també, no? Ara...
Ostres, és veritat. Mare de Déu. Doncs a veure, centrem-nos, oblidem-nos ja de l'edat que tenim i dels anys que fa que llegim còmics i que ens gastem la paga setmanal en còmics i alegrem-nos perquè hi haurà una nova història de Marvels amb els autors originals. La veritat és que és una molt bona notícia. Encara no hi ha data de publicació, ni està massa clar en quin format serà, ni gaire res, però alguna cosa sortirà.
Però està bé, perquè Alex Ross només el vam fent portades ara mateix, no el veiem
i
fent
encara,
històries de còmic.
I encara, sí, sí. Més notícies de la Comic-Con, i aquí ha sigut per mi la gran notícia també de Marvel, que és que nou projecte de Marvel per les sèries de mutants, que és House of X i Power of X, tots dos guionitzats per Jonathan Hickman, que és un nom important, és un nom de pes a Marvel. Això s'ha anunciat al mateix temps que s'ha presentat un pòster amb els personatges que protagonitzaran aquesta sèrie. Al pòster apareixen té un aire vuitantero. No l'estil de dibuix, sinó els protagonistes són una mica els mutants dels anys 80, de la saga del Nido, d'Inferno, d'aquestes coses. Surten del principi de Factor X, surten aquest tipus de personatges i alguns que no coneixem, o que almenys a mi se'n fan una mica estranys, perquè, per exemple, sí que surt la Iliana Rasputin, però resulta que té una mena de poders, es metal·litza amb la pell metàl·lica, o sigui, una mica com el seu germà, saps? Per tant, no sabem gaire cap on apuntaran les coses. Això sí, els personatges centrals són el professor Charles Xavier i la Moira MacTaggert, i per allà darrere tenim, doncs, enemics de l'època d'aquesta dels 90, tenim l'Apocalipsis, tenim l'Àngel en la versió Arcàngel de quan va ser un jinete de l'Apocalipsis, o sigui, tot és com quan jo llegia còmics fa la tira.
Clar, és que tu penses una cosa, que els X-Men han estat bastant maltractats últimament perquè, com que els drets cinematogràfics doncs els tenia Fox i no Marvel no podia fer pel·lícules amb aquests personatges, doncs a còmics que els millors escriptors no anaven a les col·leccions d'X-Men. Aleshores els hem tingut una mica perduts, els personatges. Ara s'està començant a intentar redreçar la situació i Jonathan Hickman, que venia de fer Los Vengadores, que ja porta uns anys fora de Marvel, l'han recuperat, un autor de renom important com és ell, perquè torni a aixecar els X-Men, i jo més que a l'alçada de Los Vengadores espero que estigui a l'alçada de lo que va fer Hickman a Los Cuatro Fantásticos, que per mi és la seva millor obra a Marvel.
Veurem com acaba la història aquesta. En tot cas, ho podrem veure a partir del juliol als Estats Units. Seran minissèries. Veurem, no sé. Jo, la veritat és que ja fa un cert temps que estic una mica desconnectat dels còmics de mutants. És una sèrie és una línia que ja no toco gaire. Segurament és pel que tu dius, per la pèrdua d'interès i el nivell dels autors. En tot cas, no deixem un moment la Comic-Con i anem a repassar ràpidament les novetats de Panini Abril. M'ho he estat mirant i parlaré dels que jo ja m'he llegit i, per tant, us puc dir que molen.
Ah, molt bé, molt bé. Així, ressenya ja fonamentada.
Exacte.
S'agraeix.
El que no faig amb les pel·lícules, ho faig amb els còmics. Saps? O sigui, em cago en pel·lícules que no he vist o dic que seran genials i sense haver-les vist. Doncs amb els còmics al revés. Comencem.
Això fan els tertulians a tot arreu, parlant de coses que no saben, no tenen ni idea de res.
Estic fet un boyero. Vinga, comencem la meva primera recomanació de còmic de grapa que es publicarà el mes d'abril. Panini és l'Immortal Hulk. Si no esteu seguint la sèrie de Hulk, la veritat és que em sembla del millor que està publicant ara Marvel. Està, a més, en aquest moment en un viatge a l'infern, així molt, molt curiós i molt mefistofèlic, molt dels set cercles i d'anar a inspeccionar quin és l'origen de la ràbia de Hulk.
De fet,
això,
la col·lecció de Hulk me'n recorda una mica l'aire dels còmics de EC dels anys 50, no? D'aquest punt de històries autoconclusives, però terrorífiques, no? Barrejades, en aquest cas, en tema superheroic, però d'aquest punt de terror.
Exacte, sobretot les primeres. Després ja la cosa s'amplia una mica, però els sis primers números són tots històries autoconclusives, pràcticament. I a més de que el personatge del Hulk és al mateix temps el monstre que resol el tema i el que et dona la moraleja final com feia el guardián de la cripta. No?
Sí, és brutal, és brutal.
No te metes con Hulk.
Aquesta col·lecció és sensacional.
Fantàstica. Aleshores, una altra bona notícia que a mi m'agrada molt. Jo normalment les sèries les segueixo si el guionista m'interessa o el dibuixant m'interessa. Hi ha una excepció que és Conan. M'agrada Conan, el faci qui el faci. I el mes que ve es comença a publicar a Espanya la nova col·lecció de Conan el Bàrbaro, guionitzada per Jason Aaron. Per poc que us agradi Conan, jo us la recomano, perquè torna a estar molt bé. A mi m'agrada molt. Aquestes primeres històries han sortit 5 números fins ara als Estats Units i són pràcticament autoconclusives amb una trama de fons que ho va lligant tot. I ens expliquen episodis de la vida de Conan des que era un més jove fins a més gran, que per qualsevol persona que hagi llegit algun còmic de Conan té molta gràcia, perquè veus un moment el Conan rei, veus un moment el Conan lladre a Zamora, veus un moment el Conan jove després de quan encara està per les terres salvatges.
Això és una mica el que està fent el Jason Aaron amb Thor, que també agafa el Thor de diferents èpoques temporals i vas veient diferents històries d'un Thor del futur, del present i fins i tot del passat, no?
Clar, doncs està fent una mica això, porta 5 números, m'agrada molt, el dibuixant és en Mahmoud Asrar, jo no el coneixia.
És bo.
I exacte, li dona a més trobo que funciona amb aquest estil màgia i bruixeria i una mica salvatge. Doncs aquestes dues, les més recomanades. Què més tenim? Tenim El Asombroso Spider-Man número 3. No us el perdeu per perquè en Nick Spencer està sent bastant divertit. Són els números 8-10 d'americans, per tant, hem passat ja a la primera saga de Amazing Spider-Man, que és una mica un retorn als orígens del personatge.
Sí, sí,
agafa
totalment.
Nick Spencer i el que fa és treure-li tota la morralla que havien anat fotent a sobre els últims guionistes. No sé si amb una mica amb una certa falta de respecte per tota la feina anterior.
Perquè Dan Slott ha tingut uns dos últims anys bastant desafortunats amb Spider-Man.
Bueno, això ja ho podem explicar perquè ja no és spoiler. I el primer que fa és tornar-lo a juntar amb la Mary Jane. El torna a fer un pringat sense pasta. La seva empresa s'ha enfonsat, no té feina i ha de tornar a la universitat.
Sí,
perquè
sí.
Resulta que el seu treball de doctorat no val.
Clar, l'havia fet el Doctor Octopus, no?
Exacte. O sigui, de manera que ha agafat el personatge i l'ha deixat, o sigui, com el primer número de Spider-Man dels primers, que és com, bueno...
Però, de fet, el títol de la primera saga és Vuelta a las Esencias, no? Vull dir que és que no pot ser més descriptiu de lo que és aquesta primera saga.
Exacte. I aquesta segona saga, que comença ara, o que ja deu haver començat, perquè això són els números 8 i 10, introdueix un altre cop a la Gata Negra i a una mena de grup de lladres que jo no recordo haver vist fins ara a l'univers Marvel. Veurem.
No sé, jo aquests és... encara no els he llegit.
Ah, doncs és una nova associació, però la Gata Negra sí que ja ha començat a aparèixer o encara no?
No, jo he llegit, bueno, vaig al ritme espanyol, doncs ara... el número 7, que és la saga que es torna a juntar amb Boomerang, amb divertidíssima la saga aquella del bar sin nombre.
Ah, és boníssim.
Sí.
És boníssim.
Sí, sí. I... amb el trivial de Spider-Man, que vaig riure.
Doncs a partir d'ara comença una nova saga que també està tan bé com la primera. Potser és una mica més seriosa, però igualment molt recomanable. Hi ha algun moment en què els, també els Marvel Zombies de tota la vida, hi ha una vinyeta d'aquelles que es dedicaran a D'on està Wally? Perquè és com una mena de cova dels tresors, cova d'Aladdin, amb tot de petits detalls de l'univers Marvel. Què més recomanem? S'acaba l'Old Man Hawkeye, s'acaba el Viejo Ojo de Halcón, es publica el número 12. Si l'heu anat seguint, bé, no està malament, és d'aquestes de l'estil Old Man Logan. Si heu llegit Old Man Logan, ja sabeu una mica el que els podeu esperar. A mi, quan surt la Kate Bishop, m'agrada. Perquè el trobo que el personatge l'ha clavat, i crec que seria així. No sé si l'has anat seguint.
No, aquesta no. Aquesta no la segueixo.
És una història d'aquestes de venjança. L'Ojo de Halcón vol venjar-se dels que van assassinar els Vengadores, que resulta que són els Thunderbolts. I aleshores va a buscar cada un dels membres dels Thunderbolts per venjar-se d'ells. I doncs és una història de venjança i cada dos o tres capítols en persegueix un. No sé fins a quin punt ens interessa ja aquest univers post-apocalíptic. Has vist el Man Logan?
Sí, clar, ara ja el volen enterrar una mica i tornar al que és el Lobezno de sempre, i el viejo Lobezno em sembla que li donen una nova col·lecció, no sé si la portes, que és Dead Man Logan.
Mare, sí, comença també, però com que aquest encara no me l'he pogut mirar, sí. No sé què dir.
Passa, les últimes històries del viejo Logan estan molt bé. L'Ed Bryson, sembla que és el guionista, és un guionista sensacional, que li està traient un suc al personatge com no li havien tret cap altre.
Doncs mira.
Està fent molt bones històries. A més, l'ha fet lluitar contra el Hulk Maestro.
Sí.
I que està molt bé.
Amb això s'acaba ja la sèrie de l'Old Man Logan.
Sí.
I per últim recomanarem un parell de còmics més. El primer és Los Cuatro Fantásticos número 5. Ens n'anem de boda.
Oh, qui?
Ens n'anem de boa.
Qui es casa?
Qui es casa? Es casa la cosa. Home. La cosa es casa, finalment.
Quants anys ha trigat?
Exacte.
Des dels anys 60, no? Que està...
O sigui, riu-te tu del noviazgo de Peter Parker i Mary Jane. Si aquests van tardar, un d'aquests ja és, doncs finalment es casa pel ritu jueu i té gràcia. És un
amb Alicia Masters, eh?
Amb Alicia Masters, sí. Sí, sí. Serà un escru? No serà un escru?
No, esperem que aquesta vegada no.
Doncs llegiu aquest còmic i així ho descobrireu. Molt recomanable, també. I finalment, el Doctor Extraño de Mark Waid, que segueix amb la seva història d'intentar recuperar els seus poders. No sabem per què. Bueno, jo sí sé per què, perquè ja vaig pels Estats Units. No sabem per què, però ha perdut els seus poders màgics i els està intentant recuperar. Amb el Doctor Extraño a l'espai, que és una cosa que, mira, no s'havia vist mai. En tot cas, recomanem aquestes 6 grapes i us assegurem que a nivell de guió i a nivell de dibuix tots aquests estan bé.
Molt bé. Què més?
Què més? S'acaba de publicar el Detective Comics número 1000. La mítica sèrie de DC arriba al número 1000.
L'any passat parlàvem de l'Action Comics 1000.
Exacte. I d'aquí no gaire segurament parlarem d'algun Batman 1000. Deu estar al caure.
Bueno, com que aquestes potser les han anat renumerant, potser Action Comics i...
És que podria ser que Detective Comics en algun moment la renumeressin, després tornessin a recuperar les numeracions. Sí, exacte. En tot cas, és un especial de 97 pàgines que costa $10 i té tot de mini-històries.
Igual històries, que l'Action Comics.
Exacte, mira, no? Històries breus de 5 o 8 pàgines. N'hi ha algunes que no estan mal. A mi n'hi ha una d'en Kevin Smith, per exemple, que m'ha agradat molt, he trobat que estava molt graciosa, i a més a més té a Jim Lee de dibuixants. Bueno, hi ha molts de dibuixants, cada història té diversos dibuixants en alguns casos. I què més? N'hi ha una d'en Warren Ellis, que està molt bé, és una mica fosca, però bueno, i xunga, però ja... És el que hi ha més tiros de totes les històries, de fet, però de Warren Ellis ja és més o menys el que ens podríem esperar. I què més? Tenim també una història de Brian Michael Bendis amb Alex Malev de dibuixant, també ens ha agradat. I ens ha agradat una que té a Kelly Jones de dibuixant, que és un home que no es prodiga gaire, que jo bàsicament l'he vista en històries com de terror. En sona estil Creepshow, però de còmics no sol fer gaire res. I aleshores una història de Tom King, que jo sóc molt fan, i aquesta realment és una història de les més llargues, de 8 pàgines, on no explica pràcticament res, que és la tònica dominant de Tom King, però està molt graciosa. I finalment, l'última història la guionitza en Peter Tomasi, que és el guionista actual de la sèrie, i aprofita per presentar-nos el que serà el nou enemic de Batman de cares al Detective Comics 1000. Uh-huh. Un número en general recomanable, perquè hi ha històries que tenen molta gràcia. A mi, ja et dic, la d'en Kevin Smith m'ha agradat molt, i aleshores veus després alguna dibuixada per Neil Adams i dius, tio, estàs gran, estàs gran, ja no.
No és el mateix que era aleshores, vaja.
No, però bé, ens alegrem que una col·lecció de còmics arribi al número 1000,
sí,
saps?
Fent, com... Neil Adams també està fent moltes portades. Com a portadista trobo que ara funciona bé, eh? Ara, clar, amb història narrativa ja...
No sé, o potser la història és que s'entinta ell mateix, ara potser, i aleshores la cosa li queda una mica així. No ho sé, no ens acaba de convèncer. Què més? Tenim gaire més temps per comentar alguna cosa més, encara?
Sí, comenta.
No sé, que la dona me dirà coses.
Bueno, va,
què més? 25
més.
Anys de la mort d'Escobar. Parlem una mica de còmic espanyol, també de còmic d'aquí. Escobar es va morir fa 25 anys, autor de Zip i Zape, i aprofita Bruguera com una mica com una excusa per recuperar els còmics de Zip i Zape que fa com 5 anys que no apareixien. A més, comencen recuperant les aventures llargues que va escriure Escobar, que segurament pràcticament tots ja devem tenir. La Vuelta al Mundo de Zip i Zape, després publicaran El Tonel del Tiempo i després publicaran Detectives en Acción. Totes aquestes històries són del 70-71, o sigui, tenen ja, no vull ni comptar quants anys fa d'això, quasi 50.
Jo no havíem nascut ara encara. No,
exacte. I a més, doncs, Bruguera publicarà això i a la FNAC El Triangle de Barcelona es farà una exposició dedicada a Zip i Zape. Si encara no teniu aquests volums, agafeu-los, perquè la veritat és que les històries llargues d'Escobar estan bé. A mi m'agrada molt. Més que les històries curtes també, però clar, és l'acudit de 2 pàgines. O sigui, i perquè Don Pantuflos acabi perseguint o tancant-los al quarto de les rates. En canvi, les històries llargues doncs donen per més i el tio s'ho curra. I finalment m'agradaria fer una recomanació, que és que acabo de llegir que publiquen en un sol volum el Hawkeye, l'Ojo de Halcón, de Matt Fraction i David Aja.
Ja. Sí, sí.
Si no el teniu, aquesta és la compra del mes. O sigui, pilleu-vos-el perquè realment és espectacular. És espectacular la història, és espectacular el dibuix, com aquest còmic ha agafat i ha assentat tot el que seria la sèrie així de la nova onada de Marvel que intenten anar així més de hipsters i de fresques i tal. Tot comença amb l'Ojo de Halcón de Matt Fraction. Per mi ha suposat un abans i un després en les línies Marvel enfocades cap al públic més jove. És super original la història, el dibuix, la planificació de les pàgines, tot és fantàstic. Des d'aquí no podem fer res més que recomanar-ho.
És
si no
un volum
teniu...
sencer, no sé si exacte. Costa 40 o 45 euros. Vull dir que no deu...
Són 45 euros per més d'una vintena de números, o sigui, fins i tot el preu és bastant raonable.
Això t'anava a dir, dic, sí, per... és una etapa, jo la recordo llarga, vull dir que...
Mira, són l'Ojo del Condabú del 22, un annual i un número de Young Avengers. O sigui, 584 pàgines. De cabeza, de cabeza, perquè està molt bé, doncs mira, molt recomanable.
Ara que ve Sant Jordi, doncs ja sabeu el raó que heu de fer.
Ah, exacte.
Molt bé, Aram, doncs Umbrella Academy ho deixem per la propera sessió.
Perfecte.
Doncs res, nosaltres ens acomiadem, Marta, ens retrobem la setmana vinent. Pre-saló del còmic...
Ai, sí.
Ai, perdó.
No.
Còmic Barcelona.
Ah.
No podem dir saló ja.
Còmic Barcelona.
Sí, això ens costarà, això, canviar el xip.
Jo no penso dir-ho diferent.
Com a mínim és més fàcil de dir que el mobile, no? Que ens han canviat per les sigles.
Però si encara dic la massa, puc dir saló del còmic.
Sí, és clar, és que tu dius la massa, tio, ets l'únic que diu la massa.
Si jo encara dic pega...
Fora, en Jacint diu massacre, encara no diu Deadpool, imagina't que...
Ah. Que hi ha gent que no, ja no m'entén quan dic pega, d'enganxar, no? El pegamento,
sí.
Pega, jo dic pega, diu, no és cola? No sé, és pega.
Doncs va, en pega o sense, jo mateix l'Ignasi Arbat també m'acomiado fins la primera setmana que tindrem en Toni Guiral per parlar del Saló del Còmic i us deixem amb un tema de Dumbo. Recordeu el tema Baby Mine? Doncs escolta, hi ha hagut els d'Arcade Fire que han fet una reversió d'aquest tema que hi surt a la banda sonora de Dumbo. Nosaltres ens retrobem la propera setmana. Ningú no és perfecte.